Hola, sóc l'Alfonso i estàs escoltant Ràdio Sant Cugat. Bon dia a tots i a totes. Sigueu benvinguts i benvingudes a un nou programa de l'Angeleta Parla. Sóc l'Alfonso i avui seré el conductor. En el dia d'avui portem un programa magnífic, impressionant, impactant. També estarà ple d'art, estarà ple d'ambient urbà, estarà ple de música. Doncs en el dia d'avui ens trobem amb tres diferents temes a parlar força interessants i que ens introduirem ara mateix. Tenim aquí a dues convidades especials, ja que són les meves amigues, i parlarem de música urbana, un tipus de música que avui en dia està en els joves i tothom coneix. Artistes de la nostra terra que hem de destacar són les germanes Farelo, la Baguiar i la Muixca. Les meves amigues són icòniques, són magnífiques. Estarem parlant amb la Gio i amb la Mariona. I per últim, servidor, és a dir, jo. També després tenim un fan d'un tipus de música que s'està perdent poc a poc, del post-punk. Aquest fan ho té molt clar. Ens parlarà d'uns dels grups més emblemàtics, famosos d'aquest gènere. Amb tots vosaltres, l'Aleix parlant-nos sobre Joy Division. I en l'última posició, però no menys important, tenim en Roc i en Marc que ens parlaran sobre un artista. Saps què? Deixem-ho com una sorpresa. Només us donaré una pista. Nord-americà, el seu nom és Jace i és un raper. Dit això, comencem. En aquesta part del programa, jo, juntament amb unes amigues, us venim a parlar de la música urbana.
A mi m'encanta la Karol G.
A mi m'encanta la música de la Muixca.
Què és la Muixca?
No saps qui és la Muixca? És com si em dius que no saps qui són els Beatles, però en versió reggaeton català. Per això t'ho reclam ara mateix. Potser si et dic que és la germana de la Batllal, tens més idea?
Em quedo una mica igual. No sé del tot qui és la Batllal, o sigui, he sentit parlar d'ella, però no en sé massa.
Què acabes de dir? No saps qui és la Batllal, que vius en un tàper.
No és una cantant de reggaeton llatina.
Què dius tu ara de llatina? A veure, tu necessites una explicació. I ja que estem a la ràdio, aprofito i culturitzo els oients.
La reina d'Espanya.
La reina d'Espanya.
La reina d'Espanya.
Estoy emocionada por verte.
Una reina d'Espanya.
Batllal, te amo con todo mi corazón.
Lo más icónica.
La reina d'Espanya.
Yo llevo escuchando a Batllal desde 2018.
Creo que representa muy bien a las mujeres.
Que tú me llevas al salón.
Vivo la mía. Vivo la mía. Vivo la mía. Para de mi diosa no tengo energía.
La Baguiar és una cantant i compositora catalana, és a dir, que és de la nostra terra, i va néixer a Vilassar de Mar. I va començar penjant les seves versions i cançons a les xarxes socials. I a poc va guanyar popularitat. Les lletres empoderadores i els ritmes contagiosos de les seves cançons, de reggaeton, dancehall i pop, són top. Tu mai has escoltat la cançó de Chulo, Chulo, tiene cara, saps?
Home, Gio, aquesta sí que la coneixes segur.
Aviam, així de primeres, no.
Doncs aquesta cançó va ser la que li va fer famosa internacionalment i a partir d'allà va tindre oportunitats genials. Com per exemple, abans havies dit que t'agradava la Karol G, no? Doncs ella, gràcies al single Chulo, va poder participar en una cançó del seu àlbum, que el seu àlbum es diu Mañana Será Bonito, amb la cançó Kármica.
Però llavors només es dedica a la música, no ha fet res més artístic.
No, d'artístic no, però en una entrevista a l'Hormiguero va dir que abans de començar la seva carrera com a artista va treballar de fornera i atenent trucades en un call center venent a les empreses leasings de cotxes.
Què dius? La vaig al fent pa? Costa d'imaginar, la veritat.
Alfonso, com saps tant d'ella? Em podries donar una mica d'informació? Quines novetats hi ha? Perquè ja que pren coses d'elles vull estar actualitzada.
Doncs ara de moment es sap que té més música preparada. Fa res ha estat una pel·li seva als cinemes d'Espanya, jo l'he anat a veure, i la veritat és que és molt guai, és molt top. I si algú no la pot veure, doncs estarà el 12 de desembre a Prime Video. És un documental que tracta sobre el seu primer àlbum i els problemes que ha hagut d'afrontar a l'hora de treure'l. Les entrades per la pel·li es van exaurir molt ràpid, van estar sold out. La gent es notava que volia veure la música mana.
Molt interessant. Tu sabent tantes coses, no sabràs per casualitats quins i quan seran els seus pròxims concerts. M'estan donant ganes d'anar a algun, tot i que no em sé cap cançó encara.
Doncs fa res, ha acabat la seva gira a la Joia 24 Carles Tour, a la qual jo he anat, si ho dic, i que en aquesta gira ha aconseguit fer dos Within Center i un Palau Sant Jordi sold out. Però ara fa res, va fer una actuació a la gala de premis dels 40 que era benèfica per la gent de València, que també ha anat, on també participaven artistes com Lola Índigo, Psycho, entre d'altres, i que ara mateix doncs, es pot veure a YouTube. I es creu que es farà concerts a Miami i una gira de festivals per Espanya.
Tu, un concert de la Batllal? Que estrany, no?
Alfonso, llavors, a tu què és el que més t'agrada d'ella?
Doncs mira, jo tinc una obsessió amb les cançons antigues, que només es troben a YouTube i que mostren el seu desenvolupament com a artista. Per exemple, la seva primera cançó va ser una cover de Rihanna de la cançó Walk, en català, que la van anomenar Pipe. I és que em flipa perquè passa de gravar en un mòbil antic d'aquests de l'iPhone 5 o per allà a tindre una bona càmera, un equip, un desenvolupament darrere brutal. I això només amb 8 anys. I també les que no són tan antigues. A part d'això, m'agraden els minidocumentals i resums que hi ha a YouTube de les seves gires. Per exemple, la Worldwide Angel Show, que és un resum del seu concert a la sala Apollo, o el Miss Sold Out, que és un altre concert que va fer, o la més recent, que és un resum del concert del Within Center a Madrid de l'últim tour que ha fet de la Joia.
Ho tindré en compte. Quan arribi a casa, el primer que faré serà escoltar les cançons de les quals ens has parlat, perquè ja m'has intrigat. Però el que més m'interessa, i crec que a tothom ens interessarà, aquí, crec que el públic em seguirà, és el xafardeig. Vull que m'informis de la seva vida, perquè sí que sóc una cotilla i m'encanta aquest tema.
Ui, què vols que et digui? Doncs l'últim xafardeig que sé... Val, ho dic, però no sortirà aquí, vale? Doncs es creu que farà una col·laboració amb la Rosalía, ja que en els 40 pre-show, abans de començar doncs, la gala, li van preguntar sobre aquesta col·laboració i es va quedar callada. Callada? I llavors va dir el següent: el que calla, otorga. No sé.
Moltes gràcies, perquè així em fas que deixi de ser una desinteressada per la Batgirl i he passat de no saber qui és a saber gairebé tota la seva vida.
Veus? Ara ja som totes dues unes expertes de la Batgirl i així la pròxima vegada pots lluir coneixement musical. Però a mi em sembla encara més indignant que no sàpigues qui és la Musca.
No saps qui és la Musca, bro. You are out, babe.
Ai, perdoneu-me, què voleu que us digui? A veure, expliqueu-me qui és. M'has dit abans que era la germana del Baquiel, no?
Mare meva, ara t'explicaré qui és.
Ola romàntica, ola satànica, una maniàtica, segueix la tàctica.
La Musca va començar a petar-ho el 2021 amb Rescla, el seu primer tema. Va enganxar molt a la gent, sobretot perquè feia reggaeton i trap en català, que no es veia gaire. Cantar en català li dona un rotllo molt diferent. I és guai perquè barreja música urbana amb la nostra llengua i cultura.
Ara ja sé com va iniciar. Sé quina cançó va ser la seva primera, però parlem de les novetats. Què em vol anar a la cantant, concerts, cançons, etc. Així m'actualitzes a mi i als que ens escolten, que estic segura que la gent com jo, pues, que tampoc sap qui és la Musca, els agradarà saber de la seva vida.
La Musca està creixent un munt. Ara s'ha posat a col·laborar amb artistes urbans d'aquí i ha estat en festivals top com el Sonar, on va cantar per milers de persones. Diuen que potser aviat farà col·laboracions amb artistes internacionals, que seria una passada per la seva carrera, i va traient temazos, que segueixen amb el seu rotllo de ritmes llatins i urbans, que la fan tan única.
A mi el que més m'interessa, com he dit abans, és el xafardeig. Parla'm d'ell.
Eso, xisme.
La Musca és bastant reservada, tot i ser molt coneguda, sobretot a Barcelona. No acostuma a penjar gaire cosa a les xarxes, només música, així que té un aire de misteri. Però et puc dir que fa poc la van veure en una festa amb altres artistes. I hi ha rumors de col·laboracions de trap o reggaeton, però ella sempre diu que el seu focus és la música.
Després tindré feina escoltant cançons i cançons. Vinga, facilita'm la feina i digue'm què em recomanes de la Musca.
Les meves preferides de la Musca són Los 15 porque estás triste i el Mambo. Los 15 té aquell punt sentimental que et toca, saps? I en canvi el Mambo és pura festa. T'enganxes el primer segon per donar-ho tot ballant. Amb aquestes dues veus que la Musca és molt versàtil. És un artista que es gaudeix de seguir, perquè sempre prova coses noves, i segur que encara ens sorprendrà.
Doncs moltes gràcies a tots dos per fer-me quedar com una inculta.
Espera, que encara t'hem de dir una cosa, oi, Alfonso?
Va, digueu.
No només tenim una cosa, tenim dues. Doncs que ara que saps qui són totes dues, ara només fa falta que escoltis el single que van fer juntes. Es diu Sexe Sexy.
Ok, m'ho apunto.
I la segona és més especial. L'altre dia jo vaig sortir amb una gravadora de veu i un propòsit. Veure què opinava la gent de les germanes Parello, si la coneixien, i per últim, què és el que més li agradava d'elles. En el dia d'avui ens hem decidit i hem sortit al carrer, justament davant de la porta de l'Angeleta, i entrevistarem els alumnes per veure si saben qui són la Baquial i la Musca. Si jo ara mateix et dic qui són l'Alba Farello i la Irma Farello, sabries dir-me qui són?
Sí, la Batia de la Mosca.
No.
La Mosca, tia.
Però calla.
Sí, són dues cantants molt famoses catalanes, la Mosca i la Batial.
La Batial i la Mosca, conocidas mundialmente.
Muy bien.
Sí, la Batial i la Mosca.
Muy bien.
No.
No.
Vale, si jo ara mateix et dic que una és la Batial i l'altra és la Mosca, saps qui són?
Sí.
Sí, l'Alba és Batial, no? I l'altra no sé, la verdad. Ah, su hermana... La... su hermana, ¿no? Esa que... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba?
La Mosca.
Sí, esa.
¿Sabrías dirme alguna canción de ellas dos?
No.
Siempre Nueva York... espera, espera, tengo que pensar, ¿vale? Perdió ese... perdió este...
Hello. Perdió este culo.
Eso,
perdió ese culo y... Arras guarras.
La Mercadona, Sexa Sexy, que está con su hermana...
Puedo que no me sé muy bien los nombres. A ver, de la Batial sí, Fiebre y Duro de verdad. Y de la Mosca no me sé bien los nombres, pero me sé algún trozo de alguna canción.
Eso como me queda guay, enseñando las cinturitas desde su coche me pita. Flow 2000, por ejemplo.
Oh. ¿Y de la Mosca?
Bueno, no sé, no he escuchado Mosca.
Lo chulo de Batial... I la música no l'escolto molt, però m'agrada molt la col·laboració que va fer amb la seva germana de Sexa Sexy.
Perdió este culo de la Batial. Ah, de las dos juntas. La música Sexy Sexy.
Que suena ya donde esté, porque tengo el flow que siempre traigo algo fresca de TBT.
De la música sembla mentida, t'has loco, i de la Batial, duro de verdad.
Vale, i per últim, les escoltes habitualment?
A la Batial sí, a la Mosca no.
Obviamente.
A la Batial a veces, pero a la Mosca no.
Vale, qué pena.
A la Batial sí, a la Mosca no.
A la Batial no tant, a la Mosca sí, molt.
Se'ns ha acabat l'hora del pati, però hem descobert que la gent d'aquí del voltant coneix qui és la Batial i la Mosca. Esperem que us hagi agradat aquestes entrevistes que hem fet i dit això, seguim amb el programa.
Bueno, quines respostes? Hem vist que als altres tampoc els hi sona molt qui són. Bé, només se saben els noms artístics, que si els hi dius el nom real, tampoc tenen ni idea de qui són, eh? Així que no sóc l'única que avui es posarà tot de música de la Batial i de la Mosca per escoltar durant tot la tarda.
Quina bona estona hem passat amb la Mariona i la Gio. Hem passat de ser uns incauts musicals experts amb Batial i Mosca, en un 3 i no res. Gràcies a les dues per compartir aquest moment amb nosaltres i, per descomptat, gràcies a tots vosaltres que ens escolteu. Sempre és un plaer portar-vos en aquest viatge musical. I no ens aturem aquí. Ara és el moment de canviar d'univers i submergir-nos en un món més fosc i misteriós. Un món on les guitarres distorsionades i les atmosferes electròniques prenen el protagonisme. Interessants? A la nostra següent secció ens porta a descobrir la història de Joy Division, el grup que va canviar el panorama del post-punk per sempre. Un agraïment especial al nostre Aleix per portar-nos aquesta exploració musical tan fascinant. Així que, des de la màgia de les lletres empoderadores fins al misteri de la música amb un to més introspectiu, ara ens toca viatjar a l'Anglaterra dels anys 70. Prepareu-vos, perquè això va ser tot un terratrèmol musical. Aleix, quan vulguis, la sala és teva.
Moltes gràcies, Alfonso. Hola a tots, sóc l'Aleix i, com has dit, parlarem d'un dels grups més importants en la història del post-punk. Qui és Joy Division? Aquest és un grup que es va formar inicialment sota el nom de Warsaw, inspirat en una cançó de David Bowie. No obstant això, va canviar pel dret d'autor i en 1978 van canviar el seu nom a Joy Division. El grup estava composat per el carismàtic vocalista Ian Curtis i el guitarrista Bernard Sumner, el baixista Peter Hook i la bateria Stephen Morris. En 1979 van llançar el seu primer àlbum, que malgrat el seu èxit limitat en el seu temps, s'ha convertit en un clàssic. En aquest grup li acompanya una història tràgica. Al maig del 1980, Ian Curtis es va suïcidar penjant-se d'una corda, just abans d'una gira pels Estats Units. Aquest esdeveniment va marcar el final de Joy Division, però la resta del grup va formar en el que ara coneixem New Order. Aquest grup va ser el grup amb el disc de 12 pulgades més venut de la història, Blue Monday. I ara que hem parlat una mica sobre la història d'aquest grup, ara us comentaré l'estil. Joy Division es caracteritza per ritmes repetitius, atmosfèrics i lletres carregades d'emocions. La seva música uneix el rock punk i elements electrònics. Els seus sons únics es destaquen per la mescla de guitarres distorsionades, sintetitzadors i aquesta atmosfera que crea tot aquest conjunt. Entre les seves influències es troben artistes com David Bowie, Velvet Underground i Iggy Pop. Aquesta combinació d'estils va permetre a Joy Division crear un so que mai ningú hagués pensat. I ara que hem explicat l'estil, us faré unes recomanacions que, per començar, puc recomanar els únics dos àlbums que tenen, que és Unknown Pleasures i Closer, Plaers Desconeguts i A Prop, en català. Aquests discos no sols mostren la seva evolució musical, sinó que encapsulen tota l'essència del post-punk. Com a cançons a destacar, tenem Love Will Tear Apart, que és L'amor es trencarà, que és una de les seves cançons més conegudes i més representades de tota la seva història. I com a opinió personal i gust i de les meves cançons preferides, tenim Atmosphere. Aquesta cançó en específic mostra com és de veritat el grup i la seva essència. I ara que us he fet les recomanacions, passarem a un impacte en la indústria musical, unes quantes anècdotes i després una conclusió. La influència de Joy Division ha estat profunda com una àncora al fons del mar. Durant els 2 anys que van durar, el seu so ha inspirat una àmplia gamma de gèneres, des del rock alternatiu fins a la música darkwave i electrònica. Bandes com Radiohead o The Cure han citat a Joy Division com una de les seves principals influències. Després d'això, passem als anècdotes, que és una data molt interessant sobre Joy Division, és que el vocalista Ian Curtis patia d'epilèpsia, la qual cosa complicava els seus concerts en viu. Malgrat això, l'actuació era molt intensa, a més durant el concert ballava d'una forma eclèctica, com si li haguessin donat una descàrrega elèctrica. Això feia que semblés com si li hagués donat un atac epilèptic. Per tant, els seus companys mai sabien si li havia donat un atac o no. Com a última anècdota, tenim que el seu mànager, Tony Wilson, va firmar el seu contracte amb Joy Division amb la seva pròpia sang. I com a conclusió tenim que Joy Division, encara que va tenir només 2 anys de carrera, va ser un dels grups que més va impactar en el post-punk, ja que el va crear pràcticament, i va inspirar moltíssims grups que avui en dia escoltem molt i va marcar història. Ara sí, Joy Division és una atmosfera. Has de voler entrar en ell.
Gràcies, Aleix, per portar-nos al fascinant món de Joy Division. Realment, una immersió única en el post-punk. I per a tots vosaltres, espero que hàgiu pogut sentir l'essència d'aquest grup que va marcar una època. Abans d'acomiadar-nos de la secció, recordeu que la música té milers de dimensions i fa viatjar a llocs que ni tan sols imaginàvem. Però no ens aturem aquí. Ens espera un altre viatge sonor, en aquest cas, amb un artista que va marcar la seva pròpia ruta en la música contemporània. Deixem enrere l'ambient inquietant del post-punk i anem a submergir-nos en el món de l'emoció crua del rap i trap. Prepareu-vos per una exploració de l'artista que va ser conegut tant per la seva música com per la seva complexa personalitat. Marc Rock, tot vostre.
Hola, bon dia a tots. Jo sóc el Marc i conjuntament amb el Roc.
Hola!
Posarem el fi a la nostra estada a la ràdio parlant d'un altre músic. És un cantant totalment diferent dels que ja hem tractat. Parlarem de rap i de trap, però serà en anglès.
Us presentarem un cantant que, tot i el poc temps que va estar amb nosaltres, va sacsejar i revolucionar el món de la música amb la força d'un terratrèmol. Gràcies a les seves lletres profundes i carregades d'emoció, ha deixat una empremta inesborrable. Ja ho hem endevinat qui és?
Ja sé, Dainy Ricardo Onfray és el seu nom, més o menys, però també és molt conegut com XXXTentacion, o XXXTentacion, si no vols dir tantes X. Va aconseguir connectar milions de joves, un d'ells, el rock, no?
Sí, la veritat és que m'ha enganxat, ja que va aconseguir fusionar diversos gèneres musicals, com el trap, el rap i el rock alternatiu.
A més, des del meu punt de vista, ha tractat temes com la tristesa i l'esperança, que, bueno, són poc comuns, no?, en rap i trap anglès. Un cantant de rap anglès parlaria d'aquests temes?
Molta gent es pregunta això, Marc. Com XXXTentacion ha aconseguit la seva fama? Doncs XXXTentacion és mundialment reconegut, en part, gràcies a les seves lletres significatives i profundes. Cada cançó seva té una història darrere. Això és una altra de les coses que em va fer enganxar-me a ell.
Bueno, història impactant és la seva mort, no? Que va ser el 2018, que mentre sortia d'un concessionari de motos, quan dos joves vestits de negre van assaltar amb armada per tal de robar-li una bolsa de Louis Vuitton, que contenia 50.000 euros en efectiu. Bueno, dòlars.
50.000 dòlars.
Sí, sí, 50.000. Déu meu, quina forma de morir.
Sí, sí, allò va ser el botí, o sigui, el preu de la seva vida.
Amb tota la innocència d'un àngel caigut, els culpables afirmaven no saber el que hi havia dins de la bossa. Però com es va demostrar més tard, l'obra ja estava escrita. Sabien perfectament el contingut de la bossa i van ser jutjats per homicidi de primer grau.
No sé si opines el mateix, però jo crec que matar per 50.000 dòlars has estat molt perdut, no?, en aquest món.
Què, Marc? Anem al gra?
Va, farem una crítica a l'àlbum que va treure XXXTentacion l'any 2018, just abans de morir, gràcies a Déu, va deixar-lo publicar, també s'ha de dir. És una obra complexa i variada que mostra tant la seva creativitat com les carències en certs aspectes. Estem parlant de l'àlbum Question Mark. Si el voleu, escolteu de buscar interrogant a qualsevol aplicació de música.
Jo us el recomano molt, l'he escoltat moltíssimes vegades. I us ho dic de veritat, l'àlbum és bastant extens i compta amb un total de 18 cançons.
Es podria considerar un disc com molt divers, sense cançons que s'assemblin gaire entre elles, o què? Rock.
Sí, tracta de molts gèneres, els més destacats són el rap, el trap, fins al rock alternatiu, com ja he dit abans. Però aquí es pot veure reflectida la versatilitat de l'artista i les ganes d'experimentar i buscar noves melodies i tonalitats que sempre ha tingut ell.
Sí, per adonar-nos de la seva versatilitat, anem a analitzar les cançons més destacades del disc Question Mark. Primerament parlem sobre la introducció, que no és ben bé una cançó com a tal, però té un objectiu d'informar. Simplement demana que l'escoltem a l'àlbum amb la ment oberta, sense cap expectativa, per poder obtenir un viatge emocional complet.
Jo la trobo personalment supernecessària.
Jo també.
Perquè si no l'escoltem, tot l'àlbum ens pot semblar una mica estrany, sense sentit, encara que també és una mica tediós i avorrida aquesta introducció en comparació a les altres cançons com a tal.
Sí, saps què? Una cançó que també m'agrada molt és Alone Part 3, que... Què ens pots dir d'ella?
Doncs aquesta cançó comença amb una base de guitarra, que a poc ens introdueix en el tema. Em sembla una cançó super relaxant i tranquil·la.
Perdó per interrompre, però no sé si ho comparteixes la mateixa opinió, però sembla un pèl massa curta, no hi ha temps per endinsar-te totalment dins d'ella.
Doncs sí, la veritat. Una altra cançó tranquil·la i suau és Moonlight. Aquesta, en canvi, s'inicia amb una base melòdica i enganxosa ja des del primer moment i expressa el desig de trobar la pau.
Oh, Moonlight. Aquesta a mi m'encanta. Ja sigui per la seva base amb sintonitzador o pel seu ritme, però m'encanta.
A mi m'agradaria parlar d'una altra cançó molt més intensa. Es titula Sad, aborda temes com la pena. Aquesta, com totes les altres, també compta amb un ritme enganxadís i melòdic. Bé, Marc, parlem d'una de les altres cançons més importants de tota la vida d'XXXTentacion?
Vinga, anem per feina. Hop! És una de les cançons més importants de XXXTentacion perquè està dedicada a les víctimes d'un tiroteig que va haver-hi en un parc. Durant tota la cançó fa referència a aquests nens que van morir i dona un missatge d'ànim cap a les famílies.
A més, la cançó també destaca pel seu preciós ritme i excel·lent lletra, que es fa fàcil i bonic d'aprendre.
Sí, totalment, és una cançó especial. Hi ha un tema que encara no hem parlat, eh? És l'amor.
Sí, l'amor. Més concretament, el seu dol contra l'amor, utilitzant una base molt tranquil·la i una veu relaxada. Estem parlant de la cançó The Remedy for a Broken Heart.
Jo plantejo una pregunta. És la millor cançó per escoltar per la nit tot?
Tens cap dubte. Ara, una endevinalla, Marc. Una cançó que comença amb un baix i cantant bastant fluix, però a poc comença a pujar el to. De quina cançó creus que estic parlant?
De... Esquizofrènia?
Correcte, l'esquizofrènia. Una cançó de la qual no estem gens acostumats, sortint totalment de l'ordinari i complint l'objectiu de l'àlbum d'experimentar.
Bueno, doncs aquestes són les cançons que nosaltres trobem les més imprescindibles i essencials dins de l'àlbum, que obtenen quasi tot el protagonisme i reconeixement de la carrera de XXXTentacion, a part de que algunes d'elles són les més conegudes.
Fins aquí la nostra crítica al disc Question Mark, encara que us el recomanem a tots, no és per tots els públics.
Sí, creiem que no és per tots els públics perquè no segueix una continuïtat o no manté durant tota l'estona les mateixes melodies, el mateix temps, el mateix to o el mateix estil.
Ha provat coses noves i, com expliquen les instruccions, l'hem d'escoltar sense cap tipus d'expectativa i buscant conèixer nous gèneres, i així podrem sentir-nos com el cantant a l'hora de gravar l'àlbum.
Sí, amb això crec que no hi ha cap mena de dubte. Ha aconseguit el seu objectiu, experimentar i explorar amb la música. Creiem que no és per tots els públics, perquè és diferent. Però si busques una experiència emocional nova, crua i autèntica, sense cap tipus de dubte, heu d'escoltar Question Mark.
Dit tot això, gràcies per escoltar-nos. Esperem que aprecieu la nostra recomanació i ens hem sentit com a casa en aquest programa. Moltes gràcies pel vostre temps.
Bé, abans de que s'acomiadi l'Alfonso, jo només vull dir-vos que ni en cap de les tres seccions m'he enterat de res de cap de les músiques, però ja tinc moltíssima feina per escoltar aquesta nit a casa.
I així, estimats oients, arribem al final d'aquest viatge junts. Una vegada més, gràcies per acompanyar-nos en aquest programa de l'Angeleta Parla. Esperem que hàgiu gaudit d'aquest programa que venia carregat de música. Gràcies per fer-nos sentir aquesta energia de saber que estan de l'altre costat. No oblideu sintonitzar-nos en el pròxim programa, a la mateixa freqüència. Cuideu-vos molt i que tingueu un excel·lent dia. S'acomiada el vostre amic Alfonso. Ens escoltem aviat, aquí, a Ràdio Sant Cugat. Fins la pròxima. Thank you.